Les gestions d'estrangeria sense complicacions amb l'ajuda dels gestors administratius col·legiats. Troba un gestor molt a prop teu a través del web gestors.cat.
Els permisos de residència, l'agrupació familiar, la tramitació d'ajuts o els contractes de treball són alguns dels tràmits més freqüents que ha de fer un estranger quan decideix començar la seva vida en altre país. Però aquests assumptes també poden afectar persones d'aquí que tinguin algun tipus de relació jurídica amb persones no nacionals, per exemple, per formalitzar un contracte de treball, per llogar un pis o per casar-se. Per fer adequadament aquestes i altres gestions és important comptar amb l'assessorament d'un professional i els gestors administratius ho són. Per això, per resoldre els dubtes més freqüents sobre aquesta matèria, avui tenim amb nosaltres a Marc Jiménez Bachmann, gestor administratiu i ponent de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Hola, Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
La primera pregunta seria, quins requisits s'han de complir per obtenir la residència a Espanya?
Bé, en primer lloc he de dir que l'estrangeria té una casuística molt variada i que té infinitat de tràmits i de requisits. Per obtenir una residència a Espanya depèn una mica del que vulgui fer la persona quan vingui aquí. No és el mateix si vol vindre a residir solament perquè és un rentista o un jubilat, si vol residir i treballar, o si ve per viure amb un familiar que ja viu aquí, per exemple, per reagrupació familiar, o si es vol acollir a un dels nous tipus de la llei d'emprenedors. Mm-hmm. Tampoc és el mateix si la persona és comunitària o extracomunitària.
Mm-hmm. Posem el cas més típic, que és la persona que vol venir a residir i a treballar. Què cal fer?
Bé, actualment hi ha dues formes. En principi, per la llei d'estrangeria, si vol venir a treballar per compte pròpia, tindria que fer un projecte d'activitat que sigui viable i demanar un visat per residir i treballar a Espanya per compte pròpia. Si pel contrari volgués residir i treballar per compte aliena, és més complicat, ja que necessita un contracte de treball que li faci una persona, o si és física, per exemple, per servei domèstic, o una empresa, o una persona autònoma, aquí a Espanya, i si no està dintre d'uns supòsits que preveu la llei, s'ha d'estar a la situació nacional d'empleo. Mm-hmm. Què vol dir això? Pues que, en primer lloc, l'empresa o persona física contractant té que assegurar-se mitjançant una sol·licitud a la OTG, a l'INEM, de que no hi ha cap persona a Espanya, espanyola o resident legal per poder cobrir aquest lloc de treball, lo qual avui dia és bastant difícil amb la situació d'atur que hi ha, lo qual fa també quasi inaplicable la possibilitat de sol·licitar un permís de residència i treball inicial aquí a Espanya per un ciutadà estranger.
Mm-hmm. Per compte aliena, no?
Exacte. Mm-hmm. Aquests supòsits no estan sotmesos als ciutadans de Xile i Perú, ja que tenen un conveni especial, i després uns altres supòsits que estan previstos a la llei, a l'article 40, si la persona té un ascendent, descendent, o sigui, pare o fill o cònyuge que ja sigui resident legal aquí a Espanya, per exemple, però són supòsits molt taxats que són a vegades rarament aplicables, no?
Estem escoltant les explicacions de Marc Jiménez Bachmann, gestor administratiu i ponent de la Comissió del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, de la Comissió concretament d'Estrangeria. Podem preguntar, Marc, els permisos de residència són permanents o s'han de renovar?
Bé, avui en dia ja no es diu permanent, es diu de llarga durada des de l'última modificació del reglament de l'any 2011, però tothom els coneix com a permanents. Mm-hmm. Aleshores, un permís, els inicials sempre és per un any, el segon per dos, el tercer per dos, aleshores 1, 2 i 2 sumen 5, i és quan es passa a un permís de residència de llarga durada que ja es renova automàticament a la comissaria i ja no s'ha d'anar a l'oficina d'estrangers. Mm-hmm. Per tots els altres supòsits s'ha de demanar cita prèvia i adjuntar una sèrie de documents a l'oficina d'estrangers que acreditin que continua la situació per la qual va ser concedit el primer permís.
És cert que s'ha de fer un curs obligatori de català?
Bé, el curs de català s'ha de fer quan hi ha un ciutadà estranger que es troba de manera irregular aquí a Espanya i vol demanar una autorització de residència per circumstàncies excepcionals, el que vulgarment o comúnment tothom anomena arraigo, arrelament. En el cas, per exemple, de l'arrelament social, que s'ha d'acreditar que la persona porta 3 anys de manera irregular aquí a Espanya, ha d'acreditar-ho mitjançant un padró i un informe d'inserció social que es demana a l'Ajuntament. És el propi Ajuntament el que, per fer aquest informe d'inserció social, demana el coneixement de la llengua catalana i normalment els demana un curs de 30 hores de català.
D'acord. Què necessita saber una persona que vol contractar un estranger a la seva empresa o per treballar a la seva llar?
En primer lloc, hi ha moltes coses que influeixen. En primer lloc, hauria de saber si la persona, hi ha molts casos, si la persona està aquí o està al seu país d'origen, si està aquí, si està de manera irregular o si està de manera regular, i veure el permís de residència que aquesta persona té en cas de que estigui aquí. Si la persona està aquí i no té un permís o una autorització de residència de llarga durada, tindrà limitada la seva activitat i territori. Solament podrà per treballar o per compte pròpia o per compte aliena, depenent de l'autorització que se li concedís. Uh-huh. Si no pot treballar per compte, jo que sé, aliena i vol que es treballi, hauria de modificar el seu permís. D'acord. Després, bé, si està al seu país d'origen, ja hem dit, hauria de fer tot aquest procediment que he explicat abans, i si està aquí de manera irregular, tindria que veure que compleixi els requisits per poder fer una autorització de residència per circumstàncies excepcionals, per arrelament social, laboral, per causes humanitàries, depenent del supòsit que hi hagués.
D'acord.
També l'empresa ha de complir uns requisits, i és que no té que tenir deutes a Hisenda o a Seguretat Social i no pot haver acomiadat treballadors improcedentment en els últims mesos. Tanmateix, tampoc pot haver fet l'empresa autoritzacions o haver demanat permisos de residència per a un ciutadà estranger en els quals es compromet a tenir-lo durant un any treballant i haver-lo fet fora abans. O sigui, hi ha una sèrie de supòsits que s'han de complir i que s'ha de portar a cuidado perquè, si no, és una denegació automàtica de la sol·licitud.
Entesos. Per què és important confiar en temes d'estrangeria en un gestor administratiu?
Bé, doncs, jo penso que perquè els gestors són professionals qualificats, són tots llicenciats en dret, en economia, i han superat un màster universitari o una posició d'estat. Són gent preparada, que estan en constant reciclatge i estan formant-se contínuament dintre del que és el col·legi. Són uns interlocutors amb l'administració, bé, doncs, perquè tenen el coneixement i estan acostumats a fer tota aquesta feina.
I quins són els principals errors que podem cometre en matèria d'estrangeria i que poden ser irreversibles?
Bé, principalment, com ja hem dit, amb tota la casuística que hi ha, si no es coneix bé la matèria, es pot cometre un error en la identificació del tràmit a realitzar. S'ha de tenir en compte el termini de validesa dels documents que venen de l'estranger, que s'han de presentar, ja que, per exemple, una partida de naixement, un sempre ha nascut una vegada i sempre és la mateixa, però una partida de naixement, per exemple, solament té una validesa de 6 mesos. Per què? Doncs perquè una persona pot haver sigut adoptada, pot modificar els seus cognoms, pot haver-hi també variacions, però tots els documents tenen màxim una validesa de 3 mesos, de 6 mesos, perdó. Uh-huh. I després portar la documentació, que és documentació estrangera, correcta i que estigui correctament legalitzada i traduïda, la qual cosa fa que hi hagi molts errors. I per últim, conèixer tots els terminis per renovar una autorització de residència i treball, ja que si no està feta en el termini adient, la persona torna a estar irregularment a Espanya i no pot fer absolutament res si no començar de zero una altra vegada.
Hem estat parlant amb Marc Jiménez Bachmann, gestor administratiu i ponent de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. És gràcies a la seva professionalitat en aquest món de l'estrangeria que ens ha pogut explicar tots els tipus de contractes, els tipus de tràmits que hem de fer. Si teniu cap dubte, podeu adreçar-vos a la pàgina web dels gestors administratius, que és gestors.cat. Marc Jiménez, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a Ràdio Estel.
Igualment, encantat. Fins una altra.
Els gestors administratius al teu costat. www.gestors.cat